aquesta segona hora del Connectats de dilluns parlant d'una badalonina, perquè la música i la sanitat poden semblar dos mons molt diferents, però per la Sara Colomer són dues passions que es complementen a la perfecció. Infermera de la UCI neonatal de l'Hospital Germans Trias i Pujol de Badalona des de fa 3 anys. La música sempre ha format part de la seva vida. Coneguda a Instagram com a Sara en la Ventana, es va donar a conèixer a OTE, a l'OTE Trias, un certamen per lluir el talent artístic dels professionals d'aquest centre. Marxem fins a Badalona per parlar precisament amb la protagonista, la Sara Colomer, infermera de l'Hospital Germans Trias i Pujol i cantant, i també amb la nostra companya, Anna Clara. Molt bona tarda.
Bona tarda, estic aquí amb Sara Colomer, infermera, i ella canta així.
Pienso en las cosas que pasan y me pregunto si todo se acaba, si la felicidad no basta cuando falta un corazón. Es que es injusto, es verdad, no lo niego. Hay que aprender a aceptar y a soltar. Y si es tan tarde, da espacio a querer. Me voy a ser valiente, prometo avanzar. Si algún día te acuerdas de mí, espero que te recuerdes feliz. Te esperaré hasta que te quieras ir. Te quiero tanto como para dejarte ir.
Què tal, Sara, com estàs?
Doncs molt bé, molt contenta d'estar aquí.
La cançó que acabem d'escoltar es diu Voy a cuidarte. Et vull preguntar, ja que tu ets infermera de l'Hospital Germans Trias i Pujol, hi ha alguna relació a la lletra d'aquesta cançó, o si més no, el títol, amb la teva professió?
Doncs la veritat és que no. Aquesta cançó la vaig escriure durant fa 2 anys, i era pel meu avi.
Pel teu avi, estava lligat al teu avi.
Sí, el meu avi.
A l'Instagram et podem trobar com a Sara en la Ventana. Sí. Et vull preguntar per què aquest nom.
Doncs això sí que té una mica de relació amb la infermeria, perquè va ser quan jo era estudiant, ja acabava aquell any, i va començar la Covid, i vaig començar a cantar per la finestra. Llavors d'allà va sorgir el nom Sara en la Ventana.
O sigui, és el teu nom artístic, no?
Sí.
Podem trobar a les xarxes socials a través de... I a Spotify també, amb aquest nom?
A Spotify, Sara Colomer.
Com vas descobrir la teva passió per la música?
Doncs a mi sempre m'havia agradat cantar, però mai m'havia atrevit. I un any, pels Reis, em vaig demanar un piano, me'l van portar, i des d'aquell moment ja sempre estava cantant i vaig veure que és que m'encantava.
Treballes en una UCI neonatal, una feina bastant intensa, podríem dir. Com aconsegueixes compaginar-ho amb la música?
Doncs de moment la música és més com, bueno, no forma part tant de la meva vida com la infermeria, i la tinc, doncs, no com un hobby, perquè m'agradaria que fos part de la meva vida, però sí que està una mica més així. N'intento compaginar.
Perquè tu m'has dit que treballes els caps de setmana.
Sí.
I entre setmana, a part de cantar i de penjar coses a les xarxes socials, a què et dediques?
Doncs treballo els caps de setmana, però també entre setmana. El que passa és que, depenent del mes, doncs uns dies o uns altres. Però res, faig un màster ara també d'infermeria i faig classes de cant, de piano i de teatre.
Explica'm això del OTE Trias. Què va ser exactament?
Doncs era un aniversari que es va fer l'any passat a Can Ruti, i aleshores vam posar com al hall principal un escenari on diferents treballadors podien anar com a presentar els seus talents. I llavors les meves companyes em van apuntar per cantar i va ser la meva primera actuació.
És a dir, que va ser les teves companyes que et van iniciar en
això. Sí, perquè a mi
això.
Em feia molta vergonya.
I com va ser aquesta experiència?
Doncs va ser molt xula, perquè em van venir a veure, hi havia també gent que anava a visitar-se, va ser, la veritat, molt bonica.
O sigui, era com un concurs.
Sí, però tampoc hi havia premi, era com més bé per presentar-se i fer alguna cosa.
Creus que la música juga un paper important en l'entorn sanitari, és a dir, tant pels pacients com pels professionals?
Sí, per exemple, a la UCI neonatal ara s'està fent un projecte de musicoteràpia que es van cantant cançons als nadons, i jo crec que sí.
Que té bastanta relació,
sí,
no?
Sí, sí.
Els ajuda...
Sí, sí, sí.
Què significa per tu cantar?
Doncs per mi és com la meva vida, és el que m'agrada fer quan m'aixeco, bueno, és la part més important de la meva vida, diguem, per mi.
Podries dir que és com una forma de desconnexió, sí, o també una eina, no?, per transmetre al final emocions?
Sí, sí, sí.
Tens referents musicals?
Doncs sí, m'agrada molt l'Aitana, Melendi, Fran Perea, que em va donar una oportunitat per cantar en ell a l'Apolo. Sí.
Explica'm això.
Doncs a la Covid, també, és que tot va començar, sí, a la Covid, vaig pujar un vídeo cantant a l'Instagram una de les seves cançons, La vida al revés, i bueno, me la va veure i un temps després em va convidar a cantar amb ell a l'Hospitalet. I fa poc van a l'Apolo i vaig cantar també, que va ser per mi al·lucinant perquè jo mai havia cantat
davant de públic, no, també.
Clar, i va ser, bueno, increïble.
T'has plantejat algun projecte musical més enllà de les xarxes socials, ara per ara?
No, m'agradaria fer un disc. De moment tinc 3 cançons, però, bueno, fer un disc.
I com reben els teus companys i companyes d'hospital aquesta teva faceta artística?
Doncs bé, sempre m'estan recolzant, escoltant les meves cançons, bé.
I la teva família?
També, sempre m'ha recolzat i m'acompanya a tots els llocs i sempre intenten que jo estigui contenta i faci el que m'agrada.
Hi ha alguna connexió entre la infermeria i la música?
Ara mateix no, perquè bueno, el projecte que s'està fent jo no el faig, però sí que m'agrada quan estic allà doncs veure'l i això.
I quan estàs allà a l'hospital, com gestiones el temps entre la feina i la teva passió per la música?
Bueno, jo sempre que tinc temps ja estic a casa, estic cantant, estic pensant, intentant fer cançons noves i, bueno, compaginant-lo.
No t'has plantejat mai entrar a algun programa musical tipus Operación Triunfo?
Sí, de fet, m'he presentat ja a 3 càstings que no m'han agafat a cap.
Bueno, és que amb tota la gent que, ja, que passa per allà és complicat, imagino.
Però sí, bueno, seria com un somni per mi poder entrar.
Has viscut alguna experiència emotiva en què la música hagi tingut un impacte especial en el teu entorn laboral?
Al principi, quan vaig començar a ser infermera, era tota l'època Covid, que estaven als mòduls i estava tota la gent a un mateix mòdul. I va ser molt bonic un cop que havia un pacient, un home així ja gran, que cantava sempre. I llavors a les 9 així de la nit sempre tothom estava esperant a que ell cantés perquè cantava així molt bé i era, la veritat, era molt bonic perquè era com que tothom estava allà, no podia sortir ningú i tothom estava esperant per escoltar aquest senyor.
Tornant un altre cop cap al tema de les xarxes socials, des de quan fa que estàs penjant vídeos en aquesta xarxa?
Des de la quarantena.
Des de la pandèmia.
Sí.
I has rebut suport?
Sí, la veritat que sí.
I t'esperaves aquest suport que has rebut?
No, la veritat que no. Tot va començar amb els veïns i a partir d'allà, la veritat és que no.
I a tu t'agrada penjar-ho, sí, a les xarxes socials? És a dir, no et fa vergonya, no?
Al principi sí, me'n recordo el primer cop que vaig pujar una cançó que jo, vamos, volia morir, però bueno, ara ja la veritat que no, ja estic acostumada.
I quins són els teus pròxims passos en el món de la música? Sé que estàs començant, però mirant més cap al futur, què diries? Tens algun projecte en marxa? Sí que m'has comentat que vols o voldries, sí, crear un disc, no?
Sí.
Alguna altra cosa?
De moment, això, si puc fer algun concert, que també he fet a la meva ciutat i tot això, doncs aquest any també. I sobretot formar-me, perquè sí que és veritat que no he tingut com una gran formació. Jo he sigut més autodidacta, uh-huh, i ara doncs estic començant a formar-me.
I ja per últim et vull preguntar, com sempre, doncs a la secció d'entrevistes de personatge, us preguntem quina cançó voldries recomanar i per què.
Doncs mira, m'agradaria recomanar La vida al revés, de Fran Perea, perquè és la cançó preferida de la meva germana i perquè em va donar l'oportunitat de la meva vida i sempre serà una cançó molt especial per mi.
Doncs escoltem aquesta cançó i Sara Colomé, un plaer haver-te tingut aquí al Connectats amb nosaltres i esperem que et vagi tot molt bé de cara al futur.
Moltes gràcies a vosaltres. Mandar un email a la luna i la luna responde. Lo que es, y mientras te tengo en la cabeza, pensar siempre en ti, contar hasta 3, y no saber nunca lo que pasa, la vida al revés.
pisar con los pies y mientras bailar con las ideas, reír para ti, llorar porque sí, metido en un lío que no veas, la vida al revés, ah, ah, la vida al revés. Casa que nunca existió, me miro al espejo y allí no estoy yo. Hablar con los bancos del parque y lanzar un mensaje al mar. Dormir boca abajo, colgado de un globo de gas, en pleno verano y se pone a nevar. Siempre contigo en la mente, en un mundo de mente. Ya ves, la vida al revés. Sabes lo que es, y mientras te tengo en la cabeza, pensar siempre en ti, contar hasta tres, y no saber nunca lo que pasa, la vida al revés, pensar con los pies, y mientras bailar con las ideas, reír para ti, llorar porque sí, metido en un lío que no veas. Ya ves lo que es, y mientras te tengo en la cabeza, pensar siempre en ti, contar hasta tres, y no saber nunca lo que pasa. La vida al revés, pensar con los pies, y mientras bailar con las ideas, reír para ti, llorar porque sí, metido en un lío.
Cada tarda, de 4 a 6, Connectats. Una experiència radiofònica a Sabadell, Terrassa, Sant Cugat, Castellà, El Prat i Badalona.
esperant una senyal.
A la tarda, no et desconnectis. Connectats.
L'Institut d'Investigació Biomèdica de Bellvitge, l'IDIBELL, acollirà el proper mes de març 3 visites guiades per tal de donar a conèixer la tasca que du a terme en l'àmbit de la recerca. Parlarem d'un centre que integra l'Hospital de Referència del Prat, l'Institut Català d'Oncologia, el campus de Bellvitge de la Universitat de Barcelona i l'Hospital de Viladecans. Marxem fins al Prat Ràdio, on tenim ja a punt a Luis Rodríguez Alonso. Bona tarda.
Bona tarda. En parlem de tot plegat amb la doctora Conxi Lázaro. Ella és investigadora de l'IDIBEI i coordinadora del laboratori Cor Anàlisi Molecular de l'ICO. Què tal? Bona tarda, com estàs?
Hola, bona tarda. En primer lloc, agrair-vos que ens hagueu donat aquest espai per donar propaganda a l'acte que farem.
I tant. A banda de l'acte, del qual en parlarem més àmpliament després, volíem preguntar-te quins són els objectius que us plantegeu des de l'IDIBEI com a institució?
Uf, això és molt, molt ample perquè l'IDIBEL són moltes persones, més de 500 investigadors, però puc parlar del camp que jo conec, no? Uh-huh. És, per una part, el càncer hereditari, que és el projecte que portem tant a nivell assistencial com de recerca, és identificar els pacients que tenen una mutació genètica que els fa a tenir una predisposició a tenir càncer més jove i també més greu, perquè a més el poden heretar els seus familiars, per una banda, i després com a coordinadora del laboratori Core, que és on es faran les visites aquestes properes setmanes, doncs hem creat un dispositiu al campus de Bellvitge assistencial on hem adquirit aparatatge de gran precisió i capacitat per fer uns millors diagnòstics genètics, tant en la part del càncer com en no càncer, en malalties hereditàries que no tenen relació amb càncer, però que són genètiques. La idea és que així compartim espai, experiència i aparells per fer un diagnòstic de més qualitat.
Uh-huh. La seva àrea d'expertesa, de fet, és la del càncer. De fet, ja ho ha avançat, no?, que treballa amb aquest programa de càncer hereditari del programa Oncovell. Ara mateix, com està la investigació en aquest sentit?
La veritat que està, bueno, molt puntera perquè, com t'he comentat, les noves tècniques que s'estan realitzant a nivell mundial, que es diuen de seqüenciació massiva, en pacients que tenen càncer, que estan tan en el seu tumor com també en les mostres de sang, quan pensem que és una predisposició genètica i, per tant, aquesta mutació està en totes les cèl·lules, ara s'estan seqüenciant no només un o dos gens, que tots hem sentit parlar del gen BRCA1 i l'Angelina Jolie i el càncer de mama, però ara se seqüencia tot el genoma complet, o si més no l'exoma, que són tots els gens, que són més de 20.000 gens. Per tant, s'està generant molta informació que encara no es pot utilitzar a nivell clínic perquè s'està creant evidència, però que estem en un moment d'una empenta molt gran a nivell de les bases genètiques del càncer.
Uh-huh. A més, des del 2023 teniu fons europeus per abordar aquells casos que estan sense resoldre, no?, a les proves genètiques?
Sí, tenim tants fons nacionals com europeus. Tenim un projecte molt gran a nivell nacional que es diu IMPACT, que són, engloba tots les comunitats autònomes, i també hem participat en projectes europeus, en concret en un que es diu Solve Ardid, de solucionar els rares disease, que també contribuïm. I realment hi ha com molt interès, perquè realment amb les noves tècniques es pot avançar molt en el coneixement.
Mm-hmm. Clar, en aquest sentit, en aquests casos sense resoldre, per què es dona això? És a dir, per una persona que, com jo mateixa, doncs, no en té suficient coneixement científic per entendre'ns en aquesta matèria, en aquest el càncer i en aquest cas el càncer hereditari, per què es donen aquests casos, no?
A veure, es donen perquè en el moment de néixer, bueno, en general les cèl·lules es van dividint sempre, les nostres cèl·lules, no? Des de que som un embrió fins que anem creixent, que la cèl·lula cada vegada que es divideix pot tenir un error en duplicar el DNA genètic, que és el que porta, és el, com el codi, com el manual d'instruccions de les nostres cèl·lules, és a tot el DNA. Llavors, cada vegada que una cèl·lula es divideix, aquest DNA pot equivocar-se, no?, quan s'està dividint, i fer una còpia, un error. Però tenim tota la maquinària de reparació de la cèl·lula que està allà encarregada de que aquests errors es reparin. Què passa? Que de vegades hi ha algun error que no es repara i és en un gen important relacionat amb càncer en reparació, i això fa que aquestes persones que tenen aquesta variant genètica que no s'ha reparat la tinguin en totes les seves cèl·lules o moltes cèl·lules del seu cos, i per tant sigui més fàcil que aquestes puguin seguir acumulant mutacions, ja sigui per la divisió de les cèl·lules o per fenòmens estrens com poden ser fumar o una mala dieta o uns mals hàbits. I aquestes persones, com que ja tenen aquesta predisposició perquè tenen una de les mutacions, tenen un càncer molt més primerenc i més greu en alguns casos.
Doncs això és el que estan investigant amb aquest projecte Impact Buscant. Volíem preguntar-li també, creu que es financien prou les investigacions mèdiques? Ha parlat d'això, no?, de que tenen fons europeus, que tenen també fons nacionals. Creu que s'investiga prou, que s'investiga no, que s'hi dediquen prou diners a la investigació i a la recerca, en definitiva?
Te dedico no. A veure, estem més bé que jo ja per l'edat que tinc, doncs porto molts anys en aquest camp, estem més bé que quan vaig començar. Hi ha més oportunitats, i amb Europa i amb els fons que hi ha hagut de cohesió, doncs han pogut aquests projectes Impact i Busquen, que són nacionals però amb fons europeus, estan molt ben dotats vist altres projectes que hi havia anteriorment. Però tot i així, són molts investigadors, per sort, en aquest país, molta gent molt vàlida i molt bona que necessita tenir finançament, i encara ens falta per arribar al que altres països inverteixen. Però estem millorant.
Uns fons que, de fet, va posar en marxa la Unió Europea per tal de fer front a les conseqüències de la pandèmia. Ens en pararem molt aquests dies perquè fa 5 anys d'aquesta pandèmia, per tant, és número rodó. Volíem preguntar-li, hem après a la pandèmia en aquest sentit?
Jo espero que sí. Encara que tots nosaltres a nivell individual no pensem que no tant com ens agradaria, no? Ja dic a nivell personal i familiar, no? Que tots vam dir, ostres, hem d'aprendre molt, no dedicaré més temps a la meva família, als meus fills, a les coses que m'agraden, i hem tornat tots a treballar i tots hem tornat, jo crec, al mateix ritme que teníem. Jo crec que de les coses que s'ha quedat de la pandèmia, almenys en el meu camp, és potser el teletreball i les reunions virtuals, que això no existia. I realment en alguns casos és molt útil, no? O per exemple aquesta entrevista que estem tenint, no? Potser fa 5 anys no era tan normal. Nosaltres en els projectes europeus o internacionals, clar, no teníem tantes eines ara com per relacionar-se, però inclús a nivell de comitès, el comitè de tumors del campus de Bellvitge, pensa que de vegades són 30 persones, uns estan a Bellvitge, els altres a Viladecans, els altres aquí a Hospitalet. Llavors, tenir aquesta eina del Teams o del Zoom o del que sigui, que podem estar tots només una hora, no ens hem de desplaçar, perquè no és que no es fessin aquests comitès, però t'havies de desplaçar, perdies molt de temps. O sigui, això i el teletreball, jo és el que veig que potser s'ha quedat, perquè l'altre, del dia a dia, crec que tots anem igual d'estressats i poc conscients del que tenim.
Doctora Lázaro, centrem-nos en aquestes tres visites que organitzen. Seran els dies 11, 18 i 28 de març. Una miqueta que podrà veure la gent que s'apunti a aquestes visites que es faran a l'IDBI?
Es faran, jo per exemple estic a la del dia 11, perquè s'han identificat diferents serveis i grups de recerca del campus i es visitarà diferents espais. El del dia 11 es visitarà el laboratori Core d'anàlisi molecular, que com dic és un dispositiu que just es va finalitzar al mig de la pandèmia. Va començar a gestar-se cap al 19, però quan les obres es van realitzar i es van inaugurar va ser ja al 21, perquè la pandèmia va parar una miqueta les obres, com era normal, i menys en un hospital com Bellvitge, que va tenir una onada molt important de pacients. Llavors es visitarà aquest laboratori, s'explicarà com les tres grans projectes, com les tres grans activitats o àrees que fa, no? Que una és el càncer en general, és a dir, quan una persona li diagnostica el tumor, un tumor, no? I compleix uns criteris que marca el Departament de Salut, es fa un estudi genètic d'aquest tumor per veure si se li pot trobar el millor tractament i el menys invasiu i el que té menys efectes secundaris en aquests pacients, i per això se seqüencien allà. Després, les malalties minoritàries, que també, no, doncs, poder identificar-les pot donar resposta als familiars i al pacient en si, i el càncer hereditari que ja hem comentat. Però, a part, en aquella visita el que farem és explicar un dels projectes que, gràcies a la Fundació Marató de TV3 i a la Marató de TV3, que es va fer a l'any de la Covid, es va subvencionar, que és el projecte que lidero jo amb metge intern de Bellvitge, que és el doctor Xavi Solani, que estarem els dos en allà, i també tot el nostre equip, que el nostre projecte, el que va intentar, que estem encara recollint el resultat, és els pacients que tenien una Covid greu, que eren joves i no tenien cap malaltia de base, no? Perquè ja sabíem que la gent gran s'afectava més, o la gent que tenia algun problema cardíac o de sobrepès, obesitat, però teníem un grup de pacients que per sort eren pocs, però que tenien pacients joves de 20, 30 anys, que tots crec que per desgràcia tenim coneguts o familiars que ho van passar, que van debutar amb una Covid molt greu i inclús en alguns casos no es va poder fer res. Llavors, nosaltres el que hem estudiat, com que el nostre background és genètic, és en aquests pacients si hi havia alguna variant genètica que el fessin respondre així d'aquesta manera tan greu. I, de fet, hem trobat algunes variants genètiques que expliquen alguna de les famílies, algun dels pacients que va tenir una Covid molt greu, i creiem que probablement sigui d'aquesta variant genètica. Estarem tot l'equip en allà i us explicarem una miqueta, els que vingueu, el que hem fet en aquests 3 anys amb aquests fons que entre tots vam posar per aquest projecte.
Sí, sí. Abans que li preguntava, doncs, si hem après i si inverteix prou en investigació, com valora, per acabar amb aquesta pregunta, com valora el fet de que, doncs, això, no? Que la Marató de TV3 i la solidaritat que té la gent doncs, sigui també la que financia en aquest sentit? O que,
si no, és espectacular.
Que sufraga coses que potser haurien de fer les administracions, no? No sé.
Sí, segur, segur. Bueno, jo també penso que està bé que la societat civil en general col·labori i s'impliqui, no? Tant sigui en el canvi climàtic i en millores en aquest tema, com en recerca o també en aspectes socials, que realment hi ha molta necessitat. Llavors, per mi la Marató és com... Jo vaig estar la primera marató que es va fer, era becària en aquells anys, tenia 20 i pocs anys, estava fent la tesis aquí, a Bellvitge, a l'Institut de Recerca Oncològica, i va ser molt, molt emocionant participar la primera marató que va haver, i que es va copiar d'una cosa que feien els francesos, que es diu la Teletón, la televisió,
sí.
Allà, i que portava molts anys, i inclús a Itàlia també hi ha, i inclús a Itàlia, crec que és a Milà, hi ha un edifici que l'ha pagat la Teletón per fer recerca a biomèdica en general. Doncs la Marató, jo he tingut 2 o 3 projectes en tota la història de la Marató, quan ha sigut les edicions de càncer, que en quan ha de ser, i ara aquesta de la Covid. I realment és un recolzament supergran, perquè com et deia, no hi ha tants portes per tocar, per demanar diners, i aquesta és una més. I a més, els diners que t'arriben de la Marató és que els veus com un premi encara més gran, perquè saps com s'han anat fent a partir d'escola, de caminades de les persones de la societat, i realment és un honor haver tingut aquests projectes.
Doncs, doctora Conxi Lázaro, un autèntic plaer per apropar-nos a aquestes visites guiades que, recordem, es faran els propers dies 11, 18 i 28 de març. Nosaltres ja anirem, de fet, a la primera, per tant, ens veurem les cares allà, i en continuem parlant també d'aquesta important tasca que realitzeu també des de l'IDB i també des de Bellvitge. Moltíssimes gràcies per acompanyar-nos avui. Bona tarda.
Bona tarda i moltes gràcies.
Cool. Connectats, una experiència radiofònica a Sabadell, Terrassa, Sant Cugat, El Prat, Castellà i Badalona.
Està plovent, si ens mirem, es congela el temps tan rebel i m'obres les portes del cel. Hem ballat fins a l'infinit, hem gaudit i ens ha faltat nit. Ets la mel que s'escalfa i fon el gel. Al matí m'agrada quan encara no hem dormit i ens esmorzem a poc dins el teu llit. La lluna es posa vermella quan descobreix el teu art i ens hi posem tan fort que portaríem la vida a mar. Quan els dos som un, descobrim un món profund i donem llum a mil ciutats. Vam néixer per ser connectats. Quan sortim és quan embogim, ens trobem. Quan ens perd l'instint som dos gats que fugim saltant terrats. No hi ha por on poder atracar un vaixell que no sap on va, naufraguem i ens deixem endur pel vent. Si ens traiem les robes quan tenim superpoders i per una estona som els reis de l'univers. La lluna es posa vermella quan descobreix el teu art i ens hi posem tan fort que portaríem la vida a mar. Quan els dos som un, descobrim un món profund i donem llum a mil ciutats. Vam néixer per ser connectats.
Connectats, una experiència radiofònica a Sabadell.
Ràdio Sabadell, 94.6.
Terrassa.
Ràdio Municipal de Terrassa, 95.2.
Sant Cugat.
Ràdio Sant Cugat, 91.5.
El Prat.
El Prat Ràdio, 91.6.
Castellà.
Ràdio Castellà, 90.1.
I Badalona.
Ràdio Ciutat de Badalona, 94.4.
Cada tarda de 4 a 6, connectats.
Hola, sóc en Roger i últimament estic molt enganxat a la cançó Nueva York d'en Bad Bunny perquè em dona un rotllo increïble.
Nueva York! te quieres divertir. El perico es blanco, sí, sí, el tucí racista, no te confunda, no, no, mejor evita, ey, un chat de cañita en casa de Toñita, ey, PR se siente cerquita, sí, 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 con el campeonato nadie me lo quita.
Se besa el nuevo, no me guande, besa el nuevo, ¿ok? Puerto Rico.
Como va Bonnie, va a ser rey del pop, ey, con reggaetón y dembow, ey, con reggaetón y dembow. Que nació el flow de low a low, ping pong, flow peso, big pong, con silenciador le robamos las gatas, J-Bone, ey, yo estoy en la mía, no tengo adversario, no, con los yankees los me he avanzado, a correr que otra vez lo sacamos al estadio, ey. Tú tienes piquete, mami, yo también. Tú estás buena, yo estoy bueno también. Huelo rico y ando con los de 100. Si tú lo quieres, lo tienes que mover. Tú tienes piquete, mami, yo también. Tú estás buena, yo estoy bueno también. Huelo rico y ando con los de 100. Si tú lo quieres, lo tienes que mover. Lo tienes que mover. Ba, 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 ba. Lo tienes que mover. Ba, 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 ba. Lo tienes que mover. Ba, 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 ba. Lo tienes que mover. Ba, 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 ba.
Connectats, una experiència radiofònica a Sabadell, Terrassa, Sant Cugat, El Prat, Castellà i Badalona.
Connectats amb Carme Reverte.
Això que estem escoltant és Hojas del Calendario, de l'artista pretenca Poncelam. Durant aquests dies està assajant a la Sala Salamandra de l'Hospitalet de Llobregat el concert que oferirà a la Wolf de Barcelona el proper 15 de març. Serà primer a casa amb el seu darrer treball no certificada que va publicar fa pràcticament un mes. El Prat Ràdio ha estat en un d'aquests assajos per copsar de primera mà què ens espera i ha pogut parlar amb ella. És una entrevista de Luis Rodríguez Alonso.
Irene Poncelam acaba de treure aquest darrer disc. Després d'anys publicant senzills, de publicant doncs, EPs, doncs, ara arriba des del passat 7 de febrer aquest primer llarg. Com ha estat el procés, en primer lloc? Bona tarda.
Pues, bona tarda. Pues el procés ha estat bastant... bueno, he tingut una mica totes les emocions possibles en un any. Hi ha hagut moments de molt estrès, i, però també com que m'he descobert molt a mi mateixa, sobre tot en l'àmbit de la música, com que venia d'intentar trobar-me en molts gèneres, i crec que ara com que he trobat una mica el so que vull mantenir durant molts anys, o bueno, no sé, qui sap, però és la intenció, i ha estat bastant, bueno, he après bastant, la veritat, amb el procés.
De fet, tu mateix explicaves en una entrevista a Mondo Sonero que a l'hora d'escriure aquest disc, no?, que vas primer a escriure els títols i que després, sí, doncs, vas començar, doncs, a composar, no? Com va anar això?
Sí, va ser com una altra forma de pensar en el procés de fer una cançó. Jo sempre primer treia tot el que portava dins i feia un tema i després, doncs, li ficava un títol, no? Però quan vaig pensar en fer un disc també volia pensar com exactament en quins, en què volia transmetre amb el disc, uh-huh, i de quins temes volia parlar. I va ser una mica la intenció aquesta de, pues, pensar una mica en els títols, dintre que molts, pues, s'han canviat, òbviament, però com aquesta intenció de que el disc tingués com diferents colors de forma com intencionada.
Uh-huh. És mostrar la Poncelam de diverses formes, entenc.
Sí, 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 aquesta ha estat la intenció totalment, sí.
Explica'ns per què el títol del nom és No Certificada, per què?
Pues perquè en la música, en general, en tots els àmbits en els que he pogut experimentar la música, tant estudiant com a la indústria, uh-huh, com que hi ha hagut molts moments on no em sentia amb la necessitat o seguint els passos establerts que s'han de seguir, no?, per ser, bueno, per viure de la música, no? Uh-huh. Tant a la indústria com potser estudiant, i com que durant aquest any vaig agafar com la sensació de que ningú em certifiqués, no?, per no seguir cap pas a seguir, i vaig agafar com aquest complejo i ho vaig fer com la meva bandera una mica.
És curiós, no?, perquè tu a més, doncs, vens d'una família que també, doncs, s'ha dedicat a la música, no?, el teu pare, que de fet va ser un dels membres del Nuevo Fórmula Quinta. Com t'ha influït també això, el fet d'això, doncs, de tenir membres de la teva família que es dediquessin a això?
Pues sobretot ha estat el fet de sempre veure la música com una forma més de viure i no com una cosa impossible, que sé que per moltes famílies això és com impensable, uh-huh, com que encara hi ha aquest pensament de que no es pot viure de la música, i crec que hi ha moltes formes de viure la música. I clar, haver tingut aquesta figura a casa, doncs, primer de tot m'ha fet sentir-me lliure de poder expressar-me amb la música i de tirar com la meva carrera cap on volgués, uh-huh, i sí, sobretot això, com que la meva família sempre m'ha entès molt i com que m'ha recolzat en totes les decisions, i crec que això és el que m'ha influenciat.
De fet, en aquest darrer disc, doncs, parles també de la teva família, parles de l'amor, parles de, doncs, de coses de la vida, en definitiva, no?, podríem dir.
Sí, sí, sí. Normalment jo els meus, bueno, que sempre que faig música parlo una mica de la meva vida, uh-huh, i no tinc com cap, no me da miedo hablar de mi misma de ninguna forma, uh-huh, hi ha coses reals, hi ha coses que no, però com que volia expressar també aquesta sensació de naturalitat, i per això parlo molt de la meva família, perquè per mi és molt important el meu procés en general.
El fet que per també la música urbana, doncs, tingui una llarga trajectòria, no sé també si hi ha tingut alguna cosa a veure en la teva carrera professional o en el teu, doncs, les teves influències també.
Sí, potser, no sé si tan directament, però indirectament crec que ser del Prat m'ha fet estar superconnectada amb la música urbana, perquè és com l'epicentro de música urbana, jo crec, per almenys al Baix Llobregat, i sí. I bueno, lo guai és que estic recolzada de molta gent que ens dediquem tots del mateix poble a la música i fem com un projecte en comú, i això, primer, que forma part de la meva identitat com a persona i com a músic, com a artista, el que sigui, uh-huh, perquè també crec que reivindico, no sé com se dice,
sí,
coses pel fet de ser d'on soc, del Prat, i a nivell de, bueno, de tot, de la gent que m'envolta, sí, bàsicament, que ens recolzem molt tots entre nosaltres.
De fet, per tu l'equip és molt important, sí. O, bueno, abans de fer aquesta entrevista em vas dir, jo vull que surti el meu equip, per mi és molt important que surti el meu equip, per què?
Perquè jo crec que l'èxit mai és d'una sola persona. Que darrere de qualsevol èxit hi ha moltíssimes persones, i com que crec que també he estat, com en tots els àmbits, he acompanyat a gent tocant, soc productora, també soc artista, com que sé com se sent cada persona del meu equip una mica en el seu puesto, uh-huh, i crec que tothom necessita les millors condicions per treballar i el reconeixement que mereixen també.
Volíem doncs preguntar-te també per aquest disc No Certificada. Hem pogut veure, doncs, una mica de l'assaig, hem vist com de fet el disc continua viu, no? És a dir, vas canviant cosetes, no? Aneu canviant cosetes a dalt de l'escenari.
Sí, sobretot perquè fer un directe, produir un directe i escriure també arranjaments una mica per tothom, dintre que tots ens ajudem una mica entre nosaltres, és una mica difícil, i també anem una mica bueno, tenim temps, però que som un poc així, potser no és de la millor forma o la més organitzada, però bueno, treballo així i el guai és que tinc molta confiança en tothom per poder dir, puc canviar això, tal, i es fa en un moment.
Ara fa uns dies vau presentar el disc allà a Madrid. Com va anar? Com ha estat l'acollida del públic?
Pues molt bé, la veritat que va ser increïble, també com que me asombró mucho que el públic de Madrid com que estima molt a l'artista, no? I ho demostra molt, i això em va agradar molt. Com tenir tanta gent allà que m'escolta va ser molt guai, però bueno, ara estem preparant el de Barcelona, aquí a la Sala Salamandra, gràcies a Cases de la Música d'Hospitalet, i bueno, estic molt contenta, sí.
Una pregunta, estem aquí al Salamandra, com estaran l'assaig? Esteu assaixant, suposo, no? Diversos dies, i també no sé si hi haurà algun canvi respecte del que vam veure a Madrid, el que es podrà veure a Barcelona el proper mes de març.
Sí, aquí a Barcelona estic portant, bueno, la secció de cordes, meravellosa, i sobretot també les col·laboracions, que hi ha molta gent que no ha pogut venir a Madrid a cantar només un tema, però aquí a Barcelona vindrà quasi tot el món que surt al disc i em fa molta il·lusió, la veritat, presentar-lo aquí.
Poncelam, ets molt jove, tens una llarga trajectòria, perquè tens diversos EPs, aquest és el primer llarg, però en qualsevol cas el teu reconeixement doncs, ha anat com l'escuma. Quin és el futur de Poncelam?
Uf, pues a mi m'agradaria primer girar aquest disc, perquè ha estat molt de curro i m'agradaria com poder que siguiese vivo mucho tiempo durante este año. Y, però bueno, també m'agradaria tenir una carrera musical el més llarga possible, que jo no vull que això sigui cosa de 3 anys o 4, com que per això crec que tot està anant com al seu temps, com que tampoc tinc pressa. M'agradaria seguir produint i aprenent, que és el que intento fer també. Sobretot al directe, per exemple, jo això pues, no ho havia fet mai com amb tants músics a l'escenari, i és guai. I bueno, seguir aprenent, en realitat. M'encantaria treure un altre disc, però no sé quan, perquè és molt de curro. I nada, pues seguir siendo lo mejor artista que pueda.
Doncs la certificada, que és aquest primer llarg que treus al mercat i que podem escoltar a la Sala Wall de Barcelona doncs el proper 13 de març.
15 de març,
perdó. El proper 15 de març t'esperem allà i moltes gràcies per atendre'ns. Bona tarda.
A ti, merci.
Me está mirando desde el otro lado. Creo que quiere que me acerque un poco más. Bebé, nuestra historia se ha acabado. Pero sabes que no soy como las demás. Amor, es que trabajo demasiado. Y a veces no me queda tiempo para ti, pero esta noche, ey, me quedaré esperándote, coordinándome, ya ni nos hablamos, pero no hay tiempo que perder, no estás a mi lado, pero estoy imaginándote, bailando pegados los cristales empañados, si quieres repetirme otra vez,
por encima de la fama y el dinero, bebé, todo esto es pasajero. Maldito dinero me tiene mareado y me quita todo lo que yo quiero. Dina te lo ando, mame, j'oublie pas le temps qu'on a passé. Dis-moi pourquoi tu fais comme ça, si domate, je vais pas parler. Tampoco llorar, es la única persona que no ponga ni a mí. Me siente mucho a mí, me siente soñar y a valorar.
Me quedaré terminándome, ya ni nos hablamos, pero no hay tiempo que perder, no estás a mi lado, pero estoy imaginándote, bailando pegado, los cristales empañados, si quieres repetirme otra vez.
Adicto a mi cintura, después de la fiesta no soporta la calentura. Dice que nunca estuvo con una tan dura. Nadie se puede enterar de lo que hacemos cuando no se ve. Le gusta que sean secretos, pero a mí también. Nunca hablamos de amor, ¿para qué lo vamos a hacer? Nos hicieron daño y nosotros nos hacemos bien. Ey, y si quieres nos vemos pasadas las 12 en la UBI que tú ya conoces. Siempre a lo que hay, aún no queremos más voces.
Me quedaré esperándote, coordinándome, ya ni nos hablamos, pero no hay tiempo que perder, no estás a mi lado, pero estoy imaginándote, bailando pegado los cristales en paz.
A la tarda no et desconnectis. A la teva ràdio local, connectats.
Can't touch this. Can't touch this.
Connectats amb Carme Rebell.
Connectats, una experiència radiofònica a Sabadell, Terrassa, Sant Cugat, El Prat, Castellà i Badalona.
Fins aquí arriba aquest connectat de dilluns. Recordeu que demà tornarem, com sempre, puntuals a la nostra cita amb vosaltres a partir de les 4 i 3 minuts. Fins aleshores, acabeu de passar una molt bona tarda.